TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 27 de març, en què comença l'operació arribada de Setmana Santa als aeroports de les Balears amb l'arrencada de les vacances escolars en moltes comunitats autònomes. Fins a la segona festa de Pasqua s'han programat 10.000 vols. Són un 14% manco que l'any passat. Avui, per cert, l'aeroport de Palma reobre de manera parcial el mòdul D, on normalment operen les connexions amb la península. Estava tancat des del mes de novembre passat i s'hi fa una reforma del sostre. Tot d'una i serem en directe a Son Sant Joan, a l'aeroport de Palma, on també avui havia d'iniciar-se una vaga convocada a l'empresa Groundforce, que s'encarrega dels serveis de terra, una aturada, però, que finalment s'ha posposat fins la setmana que ve. Abans, però, repassam altres titulars de la jornada. El Consell de Govern aprova avui el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La intenció de l'executiu és que siguin complementàries a les mesures estatals convalidades ahir pel Congrés dels Diputats. La presidenta Marga Proens...
La presidenta Marga Proens ha avançat que inclouran tant rebaixes fiscals com també ajudes directes. El govern es reunirà també avui a hora baixa amb patronals, sindicats i també amb sectors afectats per presentar aquestes mesures. I just en plena gestió dels efectes econòmics de la guerra, avui el nou vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, i el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs a davant del rei.
Serà l'endemà de la darrera remodelació del gabinet de Pedro Sánchez.
Estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
Una crisi accelerada per la partida de María Jesús Montero per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions d'Andalusia. D'aquests canvis i de l'actual situació econòmica en parlarem d'aquí uns minuts amb el catedràtic emèrit d'Economia a la UPF, Guillem López Casasnovas.
I el Congrés dels Diputats dona llum verda perquè Formentera tingui un senador propi.
Al haber superado los 3/5 de la votación de la Cámara, queda aprobada la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española.
Així anunciava la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'aprovació de la quarta reforma constitucional de la democràcia.
Només Vox hi ha votat en contra i 5 diputats s'hi han abstingut. La proposició de llei perquè Formentera tingui un senador surt del Congrés i ara s'haurà de votar al Senat. D'aquesta manera, una vegada aprovat a la Cambra Alta, en les pròximes eleccions generals, Formentera ja podrà triar el seu propi senador.
I nova guerra per Safaixina de Palma, el Ministeri de Memòria Democràtica ordena la seva retirada i l'Ajuntament la seva protecció.
L'Estat inclou el monòlit en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i ordena que el llevin, una decisió que ha arribat just minuts abans que Cort aprovés definitivament la seva protecció patrimonial amb la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana amb el vot de PP i Vox.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal tornarà avui a Son Moix per disputar un partit de Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí rebrà a les 8:30 del vespre la visita de l'Alzira, penúltim classificat en el que serà el partit de retrobament amb la seva afició. El Palma du sense jugar al Palau d'Esports de Son Moix des del passat 14 de febrer i cercarà amb una victòria desfer-se de l'eliminació a la Copa d'Espanya. I en futbol, Vedat Muriqi amb la selecció de Kosovo cercarà una plaça pel Mundial a la final de la repesca després de guanyar a l'Eslovàquia de Martin Valiant per 3-4 a la semifinal. Tots dos jugadors mallorquinistes varen ser titulars i el central eslovà va fer el primer gol del partit per la seva selecció. Això, mentre el Mallorca farà avui el darrer entrenament de la setmana per a descansar el cap de setmana.
I pel que fa al temps, hi ha avisos taronges per Malamà al nord-est i nord de Mallorca, també a l'illa de Menorca. Allà els ports de Moll i de Ciutadella han hagut de tancar a causa del fort onatge. Pedro Roger, bon dia. Quin temps tindrem avui divendres?
Bon dia, doncs avui tornem a encetar una jornada que ens vendrà marcada pel vent i per l'onatge. El vent es notarà sobretot en el sector de Menorca, on tornarà a bufar fort de tramuntana. A la resta de les illes no el notaran tant. El que sí que notaran serà l'onatge, que serà intens al nord de tot l'arxipèlag. Això sí, serà sobretot al nord de Menorca, on tinguem el panorama marítim més complicat. D'altra banda, quant al cel, tindrem més ullades de sol que ahir, però així tot, la presència de núvols encara serà abundant, i fins i tot de fons forma molt puntual, ens podran deixar qualque petit ruixat. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que la màxima torni a girar aproximadament entre els 12 i els 17 graus. Tornarà a ser una jornada amb una temperatura baixa. I que passarà en vista demà? En principi, afluixarà el vent i també se reduirà una mica l'onatge sense arribar a fer net, això sí. També podran tenir qualque gota al nord del territori, molt poca cosa, i continuarem amb una temperatura sense canvis. Serà sobretot a partir de diumenge que tornarà la inestabilitat amb més força. El vent tornarà a bufar fort de tramuntana arreu de l'arxipèlag, l'onatge serà molt intens al nord de cada una de les illes, baixarà més la temperatura i podrem tenir també unes pluges més importants. Ara mateix tenim a les Pitiuses 10 graus a Santa Gertrudis i 11 a Sant Francesc. A Mallorca, 8 graus a Bunyola, 10 a Montuïri i 11 a Pobla. I a Menorca, 11 graus a Es Migjorn Gran i 12 a Serenal d'en Castell.
I són les 8 i 6 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany, Ansel López i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Aquest és un cap de setmana important pel turisme nacional. Comença l'operació sortida de moltes comunitats autònomes en què avui s'inicien les vacances escolars de Setmana Santa. Els aeroports de les Balears, per tant, ja funcionaran a ple rendiment amb més de 10.000 vols programats des d'avui i fins dilluns de Pasqua. És un 13,7% menys que l'any passat.
Cal tenir en compte, això sí, que Pasqua va caure el 2025 dues setmanes més tard i, per tant, més a prop de l'estiu. Aquest cap de setmana també és important tradicionalment per trànsit aeri a les Balears, perquè és quan passa de la programació d'hivern d'Aena a la d'estiu, que implica més vols per part de les aerolínies. Per aeroports, a Palma es preveuen 7.500 moviments durant aquests dies, un 11% manco que l'any passat, i amb dissabte, dia 4 d'abril, com a dia de més trànsit. A Eivissa i a Menorca la disminució és molt superior, del 19%. A Escodolà n'hi ha 1.800 de programats i a Menorca la previsió és de gairebé 720. A primera hora del matí, a l'aeroport de Sant Joan, s'han produït ja algunes cancel·lacions.
Estem enfadats perquè havíem d'agafar un vol a les 7 i ens l'han cancel·lat. Res de res. I hem agafat un altre.
Vamos aquí dos horas casi esperando. No saben dónde nos van a realojar porque hasta mañana a la tarde noche no sale nuestro avión, otro avión. Entonces estamos todos muy enfadados y muy cansados y muy enfadados.
I just coincidint amb l'inici dels viatges de Setmana Santa, avui les obres de reforma de l'aeroport de Palma inicien una nova fase. Reobre parcialment el mòdul D, que és on normalment operen la majoria de vols amb la península. S'havia tancat el mes de novembre passat i s'hi està fent una reforma integral del sostre. Avui ja torna a funcionar a mitges, coincidint amb l'increment de l'operativa de les companyies aèries just abans de les festes de Pasqua. A mitjans d'abril quedaran operatives la resta de portes d'embarcament. Connectam en directe amb l'aeroport de Sant Joan. Allà hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia, idò sí, són intervencions, però que si no accedeixes a l'interior no pots veure, és a dir, que s'ha de passar el control de seguretat. Però perquè vos n'ha fet una idea, s'han canviat els sistemes de climatització i il·luminació per altres de més eficients. El que sí que podem veure és l'altra part de les obres que també han acabat avui, que és la segona fase de la planta de facturació, que és precisament des d'allà on no vos estic parlant i allà on han renovat les oficines de les aerolínies, que, per cert, encara continuen tancades. I, precisament, a banda d'aquestes obres que finalitzen aquí, des d'aquí sí que hi poden veure senyals de que estan fent intervencions, ja que en alguns indrets encara hi ha algunes barreres, encara hi ha sacs, també, hi poden veure alguns cons. Una situació que critiquen els passatgers.
Això és eternament en obres, aquest aeroport.
No, el tema és que l'aeroport està sempre en obres. Siempre están obras. Yo que traigo, es verdad que yo traigo gente siempre aquí, viene gente de península y normalmente siempre están obras. O sea, no hay un término de que no tenga una continuidad de finalización. O sea, es siempre hay obra.
Això està de cert, no obrin les tendes fins a les 9 de matí i qui vine aquí a les 7 no té res per menjar ni res.
Sigui com sigui, i pel que ens expliquen, les obres avancen i això sí que ho agraeixen els passatgers, sobretot aquells que són residents aquí a les illes, en concret a Mallorca, i que passen molt per aquest aeroport.
Ja era hora que acabessin, sí. Jo havia hi cada dues setmanes i això és un caos. Sí, mos afecta perquè jo sempre surt d'aquella banda i ara mos fan sortir de l'altra banda, de la fe.
Hi ha diferència.
Molta diferència. És una excursió.
Que ja eren necessaris que s'acabin per poder anar per tot i que sigui més fàcil anar per l'aeroport.
I segons Aena, es preveu que les obres acabin el 2026, encara que la part de les obres visible pels passatgers ja estarà finalitzada durant aquest estiu. De moment, des de l'exterior encara sí que es poden veure les obres d'ampliació.
Gràcies, Cristina. Ha estat una obra d'ampliació amb crítiques també de sindicats. Comissions Obreres assegura que una de les empreses encarregades ha pagat part del sou als seus treballadors en negre sense cotitzar a la Seguretat Social. A més, el sindicat ha denunciat davant la Inspecció de Treball que els empleats han estat obligats a firmar fulls de feina de 8 hores quan en realitat en feien més.
El responsable de construcció de Comissions Obreres, Miguel Pardo, explica que l'empresa denunciada davant Inspecció de Treball és Aragón 2012, una subcontracta d'Acciona que va deixar de pagar part de les mensualitats als seus treballadors. En la denúncia a la que ha tingut accés IB3 Ràdio també s'exposa que els empleats feien torns nocturns i jornades en dissabte i fins i tot algunes setmanes es quedaven sense dia de descans perquè havien de fer feina en diumenge.
Varen deixar de pagar les hores 2 mesos de que se n'anassin. I les pagaven amb un sobre, però ja ni en sobre els darrers 2 mesos. Al final són dos bes, perquè feien moltes hores. Al final dissabtes hi anaven a fer feina, diumenges també no descansaven, a vegades no descansaven.
Des de l'inici de les obres, tant Comissions com UGT han denunciat la manca de mesures de seguretat. A més, el responsable de construcció a UGT, Roberto Serrano, denuncia que Aena els ha denegat el permís per fer inspeccions a les obres. Tot i això, assegura que té constància que fa de més 2 mesos hi havia treballadors que feien jornades que arribaven a les 12 i 14 hores diàries.
Exceso de jornadas, o sea, jornadas larguísimas, ¿vale? Porque claro, todos sabemos que el aeropuerto, al ser una obra muy grande, al acercarse ya la temporada en la cual nos visita mucho más turistas, tal, quieren tenerlo acabado.
El govern no té xifres de quants accidents laborals s'han produït en les obres d'ampliació de Son Sant Joan, però Treball ha rebut moltes queixes i incidències. La consellera, Catalina Cabré, diu que l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, l'IBASAL, ha estat molt damunt en les obres i ha requerit informació.
Nosaltres hem enviat tècnics de CIBASAL de manera contínua per intentar estar damunt d'aquesta obra i intentar que no, que hi hagués les menys incidències possibles. CIBASAL va requerir el pla de seguretat de l'aeroport i sobretot de coordinació, perquè les incidències més fortes eren de coordinació a nivell de prevenció de riscos laborals.
I coincidint amb aquest cap de setmana intens als aeroports, avui havia de començar una de les vagues convocades al servei de terra de dues empreses. Finalment, però, ha estat posposada. El motiu és que la companyia Ground Force havia reclamat que els sindicats no havien preavisat de la convocatòria amb prou temps d'antelació.
UGT diu que aquest retard és a causa del sistema de registre del Servei Interfederal de Mediació i Arbitratge, que és l'organisme que fa d'interlocutor entre les dues parts. Així i tot, ha preferit posposar la convocatòria d'aturades que afectaven els aeroports de Palma i Eivissa. Finalment, per tant, començaran dilluns amb 3 aturades parcials diàries cada dilluns, dimecres i divendres. Sí que es manté l'altra vaga convocada pel mateix sindicat a l'empresa Menzies, que també proporciona serveis de handling a diverses companyies aèries. En aquest cas, són 2 aturades, diverses aturades a 24 hores, demà i diumenge, i també estan convocades tots els festius de Setmana Santa.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I el Consell de Govern aprovarà avui el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La intenció de l'executiu és que siguin complementàries a les mesures estatals convalidades ahir pel Congrés dels Diputats. La presidenta Marga Proens ja ha avançat que inclouran tant rebaixes fiscals com també ajudes directes i que l'objectiu és que vagin dirigides a sectors econòmics afectats i també a les famílies que han de fer front a les pujades de les hipoteques.
El pla de xoc del Govern autonòmic s'aprovarà avui en el Consell de Govern i posteriorment la presidenta Proens es reunirà amb agents socials i econòmics públics per presentar-los les mesures. Serà a les 4 de l'hora baixa a Can Oleo amb l'assistència del representant de les patronals i dels sindicats i també dels consells insulars i ajuntaments.
Les iniciatives del govern de Marga Proens per ajudar diferents sectors econòmics de les illes a pal·liar els efectes de la guerra seran complementàries a les convalidades ahir al Congrés dels Diputats.
Votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En conseqüència, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Es destapava així la gran incògnita de la votació. El Partit Popular, Toni, finalment s'ha abstingut.
El portaveu econòmic, Juan Bravo, havia condicionat el sí al compromís del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a deflactar l'IRPF perquè els contribuents no perdin poder adquisitiu.
Resulta que en el año 2018 el que ganaba 14.000 euros pagaba cero impuestos, señor Sánchez. Hoy, el que gana 17.000, que es la equiparación, ¿sabe cuánto paga? 745 euros. ¿Entienden por qué ha perdido poder adquisitivo, señor Sánchez? ¿Por qué, señora Montero, las familias pierden dinero? ¿Por qué pierden poder adquisitivo? De verdad, esto no lo van a arreglar.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no ha contestat directament a l'àmbit popular, però és una mesura que es podria introduir més endavant perquè el decret s'ha convalidat com a projecte de llei per unanimitat de la cambra. Això sí, es mostra optimista.
Experiencia en gestión de crisis que hemos desarrollado, por desgracia, entre todos, y a la que hemos venido respondiendo desde la mayoría de esta cámara con el despliegue de un escudo social que es receta y marca España. Una respuesta con características propias, como la rapidez en la protección, la focalización en los más afectados y expuestos y el dinamismo y flexibilidad para irse adaptando a la evolución de las distintas situaciones y circunstancias.
Junts ha votat sí perquè abans el PSOE, com havia paraulat, ha votat a favor de la rebaixa de l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals.
I coincidint amb la gestió dels efectes econòmics de la guerra, el govern central s'ha remodelat. Avui el nou vicepresident primer de l'executiu espanyol, Carlos Cuerpo, i el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs davant del rei. Això l'endemà de la darrera remodelació del gabinet de Pedro Sánchez, accelerada per la partida de María Jesús Montero per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions d'Andalusia.
Tots dos assumeixen les carteres en un moment crucial per la recta final de la legislatura amb la gestió dels efectes econòmics de la guerra. Així, el fins ara només ministre d'Economia es converteix en la madre econòmica de Pedro Sánchez.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Es doctor en economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, como la AIREF y también desde la Secretaría General del Tesoro.
Cuerpo farà tàndem amb Arcadi a Espanya, el nou ministre d'Hisenda, que fins ara era el secretari d'Estat de Política Territorial, economista de carrera, amb nombrosos càrrecs a l'administració.
És una persona, en conseqüència, recta, inteligente, comprometida, que darà continuïtat al bon hacer de María Jesús Montero. I que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
I entre els reptes, la presentació d'un pressupost generals de l'Estat prorrogats i també haurà d'enllestir la reforma del finançament autonòmic que Montero ha deixat embastada.
El màxim interlocutor illenc de Carlos Cuerpo i Arcadi Espanya és el vicepresident econòmic Toni Costa, que ja els convida a parlar de l'agenda a Balear. Costa assegura que les illes sempre estan disponibles per negociar i enumera les qüestions que la Moncloa té pendent d'executar, com el conveni de carreteres o el règim especial de les Illes Balears.
Jo el que li desig, com no pot ser d'altra forma, és sort i encerts en el nou ministre d'Hisenda, també en el vicepresident, i que tinga un esperit un poquet més conciliador de lo que tenia l'anterior ministre d'Hisenda, en María Jesús Montero, no?
I també de la política, el Congrés dels Diputats aplana el camí perquè Formentera tingui un senador propi.
Al haber superado los 3/5 de la votación de la Cámara, queda aprobada la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española.
Així anunciava la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'aprovació de la quarta reforma constitucional de la democràcia. La proposició de llei perquè Formentera tingui un senador surt del Congrés i parteix just cap al Senat per reafirmar-ho. D'aquesta manera, una vegada aprovat a la Cambra Alta les pròximes eleccions generals, Formentera ja podrà triar el seu propi senador, un fet que a efectes pràctics implicarà dos aspectes. D'una banda, les Balears tendran un senador més i de l'altra, si abans dels vots de les dues illes anaven a una única urna, ara cadascú tindrà la seva. Ens ho explica Elena Trinidad.
El Congrés dels Diputats ha aprovat la modificació de la Constitució espanyola perquè Formentera tingui un senador propi. Hi ha hagut 5 abstencions i només Vox ha votat en contra. Escoltam el seu diputat, Jorge Campos.
Que Formentera ja cuenta con un senador. Me parece que se olvidan. Compartido con Ibiza. Però ja estan representats.
Prèviament, el PSOE ha possibilitat, amb la seva abstenció, que el PP aprovés una esmena feta a la modificació referent a la terminologia del topònim Eivissa, perquè en la proposició ja aparegui en castellà. José Vicente Mariboso és el diputat popular i Milena Herrera, la socialista.
Respecto a la qüestió de fondo, la Constitució ja reconoce a Formentera com a circunscripció electoral al Senado perquè ja cuenta con un Consejo Insular Autónomo. Y lo que hemos planteado, pues no es más que un matiz.
Dicen ustedes que su enmienda es un matiz. Si era un matiz, bastaba con no presentarla. Pero les digo, nos vamos a abstener, porque no vamos a permitir que ese sea el precio para que Formentera quede sin senador.
Aquesta abstenció ha possibilitat l'aprovació de l'esmena dels populars i les esmenes presentades per Vox s'han rebutjat. Vicenç Vidal és diputat del grup plurinacional Sumar.
Votin que sí en aquesta reforma constitucional que el Parlament de les Illes Balears ens ha dit. Votin sí a Formentera i no li faltin el respecte com ha fet el diputat de Vox.
La modificació havia de comptar amb una majoria de 3/5. Ara el debat es traslladarà al Senat, on també haurà de ser aprovada per una majoria qualificada.
El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha qualificat d'històric que el Congrés hagi aprovat aquesta reforma de la Constitució.
Un dia històric de molta emoció, realment viure en directe dins el Congrés de Diputats, com 312 diputats de diferents forces polítiques, sobretot les dues més importants d'Espanya, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, votaven a favor, pues ha estat molt, molt emotiu.
I l'actual senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha assegurat que aquesta era la passa més important per aconseguir que finalment Cadilla tingui la seva representació al Senat.
Cada una de les illes podrà tenir la seva representació pròpia en la cambra territorial, com havia de ser ja fa molts anys.
Gent per Formentera també ha celebrat l'aprovació. Diuen que és una nova passa cap al ple reconeixement institucional de Formentera i cap a una major autonomia política. I avui també vos explicam la nova guerra per Safaixina de Palma. El Ministeri de Memòria Democràtica ha ordenat la seva retirada i l'Ajuntament la seva protecció. L'Estat inclou el monòlit en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i ordena que el llevin, una decisió que ha arribat just minuts abans que Cort aprovés de manera definitiva la seva protecció patrimonial amb la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana gràcies al vot del Partit Popular i de Vox.
Ara l'Ajuntament promet presentar batalla judicial, així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidal, algo que garanteix que el consistori esgotarà totes les vies legals al seu abast.
Lamentar que el gobierno de España siempre acuda a atajos cuando no está de acuerdo con las resoluciones judiciales, en un momento en el que finalmente les tengo que decir que deberán ser los tribunales de justicia los que se pronuncien sobre este particular.
El secretari d'Organització del PSIP, Cosme Bonet, destaca que la retirada del monument compta amb el suport d'una comissió tècnica.
Faig la primera resolució d'aquest tipus que es firma. Perquè vegem fins a quin punt la societat civil de les Illes Balears, els tècnics que han valorat això, perquè la comissió que ha decidit això és una comissió tècnica, han cregut que era un monument que s'ha de ser retirat. I amb això acabaré. La resolució inclou el monument a dins el catàleg, com he dit, de simbologia contrària a la memòria democràtica, però també encomana la seva retirada.
Més per Palma també considera positiva la inclusió del monument al catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica, tot i que la seva portaveu, Neus Trullol, lamenta que arriba massa tard.
valorant positivament que l'Estat hagi inscrit la feixina com un element a eliminar de la ciutat, perquè és una simbologia franquista, però arriba tard. Des de Més per Mallorca ja fa més d'un any que estem demanant en el Partit Socialista que inclogués aquest element en el catàleg.
Molt diferent és l'opinió del portaveu de Vox, Fulgencio Coll, qui ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez.
És una falta de respecte a la justícia, és una imposició de la força, però en fi, un acte sanchista més. La protecció de la feixina és una cosa que s'ha mirat per els quatre costats. Tots els tribunals, incluït el Suprem, han dado la raó que deve mantenir-se aquest monument.
L'Associació Memòria de Mallorca considera que aquesta inclusió és una gran passa endavant després d'anys de reivindicacions, mentre que l'entitat proteccionista Arca no li veu, però, recorregut aquesta nova via judicial.
Informatiu Matí. Esports.
I just arribem ara a les 8:25, encetant la informació esportiva. Avui parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que tornarà avui divendres a Son Moix per disputar un partit de Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí rebrà a les 8:30 del vespre la visita de l'Alzira, penúltim classificat en el que serà el partit de retrobament amb la seva afició. El Palma du sense jugar al Palau d'Esports de Son Moix des del passat 14 de febrer i cercarà amb una victòria desfer-se de l'eliminació a la Copa d'Espanya. El partit d'avui és el primer dels tres consecutius que afronta el Palma Son Moix en tan sols una setmana. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Badillo.
Tres partidos importantes de que si somos capaces de sacar un buen número de puntos, pues nos afianzará un poco ahí en la parte alta de la tabla. Por lo cual, pensando en el partido de mañana, no dejarnos llevar por la clasificación, sino centrarnos en lo que tenemos que hacer y hacer un buen partido y hacer que los tres puntos se queden aquí en casa, ¿no?
El Palma Futsal, el Zira, ho podreu seguir en directe avui a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio. En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de dia 4 d'abril contra el Real Madrid, a Son Moix, i avui farà el darrer entrenament de la setmana per descansar el cap de setmana. El porter Leo Román ha parlat a IB3 de la situació de l'equip i també del seu rendiment personal.
Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para permanecer en la categoría. Tenemos que ganar partidos y dependemos de nosotros mismos. No estoy todavía en mi mejor nivel, soy consciente de eso. Creo que estoy dando pasos hacia adelante, pero bueno, me queda mucho que mejorar, mucho que trabajar.
També en clau mallorquinista, Vedat Muriqi, amb la selecció de Kosovo, cercarà una plaça pel Mundial a la final de la repesca, això després de guanyar a l'Eslovàquia de Martin Valiant per 3-4 a la semifinal. Tots dos jugadors mallorquinistes varen ser titulars i el central eslovac, a més, va fer el primer gol del partit per la seva selecció. El davanter, que no va marcar, s'enfrontarà a Turquia en una de les finals el pròxim dimarts. I pel que fa a la resta d'internacionals, Johan Mojica, amb Colòmbia, ha jugat 62 minuts aquesta matinada, ha estat en el partit amistós contra Croàcia, amb victòria de la selecció croata per 1-2. Jan Virgili, amb Espanya sub-21, disputarà avui hora baixa contra Xipre un partit de classificació a l'europeu. I Samu Costa, en Portugal, jugarà diumenge contra la selecció mexicana de Javier Aguirre i Toni Amor. I un apunt més pel que fa a la primera divisió, perquè l'Elx ha renovat el mallorquí Pedro Vigas fins 2027. La selecció espanyola absoluta de futbol disputarà avui a les 9 del vespre contra Sèrbia a l'estadi de la Ceràmica, el penúltim amistós abans del Mundial. Sentim el que deia el seleccionador Luis de la Fuente.
Al igual que hay otras grandes selecciones, comentado en más ocasiones que quizás sea, en mi opinión, el Mundial en la historia que más candidatos a poder disputar el título como no ha habido nunca antes.
En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino continua el seu camí cap a l'ascens. Només resten 5 jornades per acabar la Lliga i el conjunt mallorquí amb un partit menys, el segon, a només 2 punts del líder, el Celta. L'entrenador Alberto Antuña ha parlat del partit de demà a Son Moix contra el Zamora.
Hay que morir en la pista, hay que, independientemente contra quién juguemos, hay que ir a morir, hay que sacarlo por lo civil o lo criminal, de 1, de 30 o en la prórroga, pero hay que dejar todo lo que nos queda ya este mes.
I a la primera FEB, l'Estia de Menorca ha anunciat el fitxatge de l'exterior noruec Tobias Rotegard per el que resta de temporada. En ciclisme, a la quarta etapa de la Volta a Catalunya, Enric Mas va creuar la línia de meta amb els favorits, en què el guanyador va ser el britànic Ethan Vernon. L'artenenc se situa ara per ara a la posició 31 de la general, a 26 segons del líder, que és el francès Dorian Godon. Avui es disputarà la cinquena etapa amb 155 quilòmetres, amb sortida a la Seu d'Urgell i arribada a la Molina Coll de Pal. Els premis Cornelius Atticus, l'exatleta Pons Bové i a títol pòstum Josefina Avilés han estat guardonats amb el màxim reconeixement esportiu que atorga el govern. A l'acte, celebrat a Esbaluart, es va donar reconeixement a la seva destacada trajectòria esportiva i a la seva contribució a l'esport de les Illes. I acabem parlant de Carolina Marín, perquè ahir migdia va anunciar la seva retirada. La millor jugadora espanyola de bàdminton de la història diu adeu per prioritzar el seu benestar físic. Entre altres èxits, va aconseguir l'or als Jocs Olímpics de Rio, ha estat 3 vegades campiona del món i 7 d'Europa.
Escoltau l'informatiu matí. I Vetres Ràdio.
I hem arribat a les 8 i mitja a repassar amb quines seran les claus d'aquest divendres. Els aeroports de les Illes han programat 10.000 vols des d'avui fins que acabin les festes de Setmana Santa. Són un 14% manco que l'any passat. Moltes comunitats autònomes comencen aquest divendres l'aturada escolar de Pasqua i això es notarà amb l'arribada de turistes a les Balears.
Una jornada en què justament a l'aeroport de Palma reobre de manera parcial el mòdul D, on normalment operen les connexions en la península. Estava tancat des del novembre i s'hi fa una reforma del sostre. Avui també havia d'iniciar-se una convocatòria de vaga de l'empresa Grandforce, que s'encarrega dels serveis de terra, una aturada que finalment s'ha posposat fins a la setmana que ve.
I el Consell de Govern aprova també avui el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La intenció de l'executiu és que siguin complementàries a les mesures estatals convalidades ahir pel Congrés dels Diputats, amb rebaixes fiscals i ajudes directes. Tot això quan, just en plena gestió dels efectes econòmics de la guerra, avui el nou vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, i el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs davant del rei.
I nova guerra per Safaixina de Palma, el Ministeri de Memòria Democràtica ordena la seva retirada i l'Ajuntament la seva protecció.
L'Estat inclou el monòlit en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i ordena que llevin, una decisió que ha arribat just minuts abans que Cort aprovés definitivament la seva protecció patrimonial.
I a les 8:45 minuts serà el torn de les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí, pendent un dia més del temps a Menorca, que continua incomunicada per Maxel Camarasa. Bon dia.
Bon dia. Continua el temporal marítim a les costes de l'illa. Els ports de Moll i de Ciutadella continuen tancats també des d'ahir de matí. Això ha obligat a cancel·lar les connexions marítimes just quan comencen els viatges de Setmana Santa. Pel que fa als registres, la boia del port de Mau ha marcat una onada de 9,4 metres d'alçada. A banda, també hi ha hagut algunes incidències petites sense danys personals.
I el Congrés dels Diputats ha donat llum verda perquè Formentera tingui un senador propi. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, moment històric per Formentera gràcies a l'aprovació de la quarta reforma constitucional de la democràcia. Només Vox hi ha votat en contra i 5 diputats s'hi han abstingut. La proposició de llei perquè Formentera tingui un senador surt del Congrés i parteix just cap al Senat per reafirmar-ho. D'aquesta manera, una vegada aprovat a la Cambra Alta, en les pròximes eleccions generals Formentera ja podrà triar el seu senador propi.
I a partir d'avui entren en vigor els horaris d'estiu del TIP. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. S'augmenten freqüències i es reincorporen 11 línies. La resta de línies, fins a completar el servei, es reprendran entre els mesos d'abril i maig i totes elles estaran en funcionament fins al 30 d'octubre.
I ara parlem d'economia.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ja ho comentàvem abans. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat una remodelació del seu gabinet. Eren uns canvis previstos, ja que fins ara vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, serà candidata a les eleccions andaluses del mes de maig. Arcadi Espanya assumirà la cartera d'Hisenda, Carlos Cuerpo seguirà com a ministre d'Economia, Comerç i Empresa, però a més assumeix la vicepresidència primera. Sánchez ascendeix en aquesta posició un membre del seu executiu, del qual es destaca que té un perfil tècnic. Per parlar de l'actualitat l'actual context econòmic al qual haurà de fer front la nova estructura de govern, tenim a l'altra banda del telèfon a Guillem López Casas Noves, catedràtic emèrit d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, i entre els seus interessos és expert en el sistema de finançament autonòmic. Bon dia, senyor Casas Noves.
Bon dia, Maria Antònia.
Hi ha relleu en el Ministeri d'Hisenda. Arcadi Espanya fins ara era secretari d'Estat de Política Territorial, per tant, hem de suposar que està acostumat a negociar amb les comunitats autònomes. Precisament, una de les seves feines serà avançar amb la reforma del sistema de finançament autonòmic. En quina fase es troba aquesta reforma?
Mira, hores d'ara es havia d'haver reunit ja el Consell de Política Fiscal i Financera amb la proposta d'articulació del que havia de ser el decret llei per fer la modificació d'acord amb el que es havia dit seguir el nou sistema, del que sabem coses, però només pel broc gros, sense detall, i això no ha passat. El canvi que suposa l'entrada d'Espanya, de l'arca d'Espanya, a veure, sigui quin sigui el seu terreny de negociació, el tema està travat no per la idiosincràsia del negociador, està travat perquè políticament és impossible en aquest moment a Espanya qualsevol acord que sobrepassi l'equip de govern.
Mm-hmm. Clar, precisament li anava a demanar quines assignatures pendents hi ha en aquests moments pel que fan aquesta qüestió tan rellevant per les illes.
Està tot pendent, perquè sabem la proposta inicial de la senyora Montero. No sabem quina era la proposta que havia treballat a Catalunya, perquè al final no es va presentar el treball de la comissió. Sabem les reaccions que ha generat, algunes coses que són clarament rebutjades simplement per raons polítiques. Hi ha altres que, en principi, sobretot a les illes, serien negociables, com per exemple el tema de l'ordinalitat, però en tot cas hi ha una manca de precisió completa sobre el detall més enllà de les grans paraules. I, per tant, la meva predicció ja en el seu moment és que això no tiraria endavant en les circumstàncies actuals.
S'ha destacat que la cartera d'Economia torna a estar vinculada amb la vicepresidència del govern espanyol en un moviment que avui es relaciona amb el repte econòmic que té l'executiu amb la guerra. Sobre aquest possible impacte de la inestabilitat a l'Orient Mitjà, què creus que pot tenir per l'economia espanyola aquest impacte?
Totes les tradicions que tenen a veure en geopolítica són més complicades que mai, perquè no és una variable la que s'ha modificat, no és un tema estrictament de petroli només o de tarifes arancelàries, és tot junt. Llavors les interseccions són molt grans per encertar el que passarà. Però sabem coses com que hi ha un repunt inflacionista. Espanya ja sempre està per sobre de la mitjana de la inflació de la Unió Europea. I el tipus d'interès que fixa el Banc Central Europeu, que de moment no l'ha mogut, segueix un poc el que té la Reserva Federal, de mantenir-lo constant, en aquests moments hi ha ja moviments de que si la inflació puja d'acord amb el preu de l'energia, diguem-ho així, hi podria haver una pujada ja de tipus d'interès. Però què ho frenen, això? Ho frena que Trump, respecte a la Reserva Federal, pressiona perquè la Reserva Federal baixi tipus d'interès, no que el pugi. Pujar un tipus d'interès va bé per frenar una economia que s'està calentant, s'està inflant. Però, per altra banda, deprimeix l'activitat econòmica, com que Trump té com a objectiu que l'economia americana millori les seves previsions de creixement econòmic, el que vol, imposant fins i tot a l'autoritat monetària d'allà, la Reserva Federal, és que baixi el tipus d'interès. Per tant, és una guerra entre la racionalitat que implica la inflació, el Banc Central Europeu, que haurien de pujar el tipus d'interès, i la visió trumpista, que no té res a veure amb la teoria econòmica, sinó simplement la seva idea de que el tipus d'interès hauria de baixar i no pujar a la Reserva Federal. Això, per tant, aquí no hi ha lògica econòmica, perquè, entre altres coses, si la Reserva Federal no puja el tipus d'interès, o fins i tot els arribes a baixar, ara que substitueixen el que serà el president de la Reserva Federal, si fes cas en el Trump, llavors, clar, el Banc Central Europeu no es pot dedicar a pujar el tipus d'interès contrariant el que faci la Reserva Federal. Això és un joc de moviments de capitals que necessita un mínim de coordinació.
I com valoreu les mesures que s'han pres fins ara des d'Espanya?
A veure, són mesures raonables, no són les que a mi en principi m'havien agradat, perquè actuen per la via aquesta que és universal, són desgravacions fiscals per tothom, molt poc selectives, i llavors l'efectivitat és incerta. És incerta perquè, per exemple, estava mirant ara fa un rato, quan va començar la guerra d'Ucraïna, el preu del Brent, del barril, va arribar a ser més alt que el que tenim ara, va arribar a 114, ara està a 108 a dia d'avui. Però, en canvi, el preu de la gasolina i del querosè, del gasoil, està per sobre del que teníem a l'època que va ser la guerra d'Ucraïna. Què vol dir això? Que aquestes desgravacions fiscals que intenten millorar el cost de l'energia per la gent del carrer no sempre arriba a les seves butxaques. El que una desgravació fiscal acabi baixant el preu, tu treus un impost, ara que no t'hauria de baixar el preu, depèn de dues coses, bàsicament. Una és el grau de competència que tingui aquest sector, que és el rendiment de les vaccineres, que no és gaire, i en segon lloc, la capacitat que es tingui de buscar alternatives a l'utilització d'aquest tipus d'energies. En el cas de les gas i elèctriques sí que hi ha alternatives, però en el cas de la benzina és una demanda completament rígida, inelàstica. Per tant, la gent està ja accepta, sigui quin sigui el preu que se li posi a la gasolina, omplen els depòsits. Per tant, poca expectativa tinc de que aquestes mesures de fiscalitat arribin a baixar significativament el preu de la benzina.
Guillem López, Cases Noves, catedràtic emèrit d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies.
Gràcies, tingueu bon dia.
I continuem encara parlant d'aquesta inestabilitat de l'economia. Una inestabilitat que s'agreuja per les declaracions, a més, del president dels Estats Units, Donald Trump, en relació a la guerra de l'Orient Mitjà. El barril del petroli Brent ha davallat un 0,3% fins a situar-se en el prop de $102, després que el mandatari ha ampliat 10 dies més el termini perquè l'Iran reobri l'estret d'Hormuz, de manera que amenaça que sigui dia 6 d'abril a les 8 del capvespre, hora de Washington, on no s'hi pot circular. Les forces estatunidenques destruiran, diu, les centrals elèctriques iranianes.
Ha estat en un missatge a la xarxa social Truth, el republicà ha explicat que s'amplia el termini a petició del govern de l'Iran i insisteix que les conversacions entre ells progressen bé.
Begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal.
Diu, estan desesperats per arribar a un acord. En paral·lel, el ministre iranià d'Exteriors ha defensat el bloqueig d'Hormuz davant el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres. A tot això, quan els atacs creuats amb Israel han anunciat la mort del comandant de l'armada de la Guàrdia Revolucionària.
I el conflicte també esquitxa les relacions internacionals.
Trump ha tornat a carregar contra els aliats de l'OTAN, ha dit que ha estat decebut amb l'Aliança Atlàntica.
One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO.
Afirma que no han fet res, assegura que això mai ho oblidarà. De part seva, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, diu que entén la frustració de Trump.
About Europeans needing to take time to react to his request.
Però recorda que els europeus necessitaven temps per reaccionar, deia, ja que els Estats Units no els varen avisar que atacarien l'Iran. Ara bé, Rutte ha justificat la decisió de Trump dient que si no va comunicar la decisió era per mantenir la campanya en secret i evitar possibles filtracions.
8:42 minuts, anem en directe fins a la Universitat de les Illes Balears. És que a partir de les 9 i mitja s'espera que els primers futurs universitaris hi arribin per conèixer l'oferta d'estudis de grau als serveis i les instal·lacions de la UIB. La previsió és que més de 4.500 estudiants visitin les jornades de portes obertes. Al campus de la UIB ja és na Caterina Bany. Bon dia.
Bon dia, idò. Aquí mateix ara tot a punt ja al Guillem Cifra de Colònia, també a l'edifici Jovellanos per obrir aquestes portes. Heu de pensar que avui, de fet, és un dia assenyalat, és un dia molt important per a centenars de joves que volen fer-se amb alguna de les places dels estudis que ofereix la UIB per aquest pròxim curs. Avui, de fet, un equip de la universitat els ajudarà a prendre decisions sobre aquest seu futur acadèmic, unes decisions molt difícils perquè poden condicionar, de fet, el seu futur laboral. La Cristina Moreno és vicerectora d'Estudiants. L'escoltam.
ha de triar la carrera que li fa ganes, però ho ha de fer des de la felicitat. És qüestió de triar un estudi que pensem que ens motiva i ens fa feliços, i llevar una mica de pressió.
Avui, de fet, també s'hi esperen i arriben alumnes de segon de batxillerat, també de cicles formatius de grau superior, d'en total 68 centres educatius de tota Mallorca, així com també estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera, que ho poden fer amb una subvenció de la mateixa universitat. Raquel Sebastián és professora d'infermeria. Avui també els assessorarà en aquest grau. Els dona aquest consell, l'escoltam.
Que s'esforcessin el màxim possible i que intentessin treure la màxima nota possible en aquestes assignatures que els hi pondera per poder entrar en el nostre grau, com seria en Biologia i Química i qualsevol de les matemàtiques.
Fixeu-vos, ja en vista a l'any que ve, l'UIB aquí s'oferiran 40, una quarantena d'estudis de graus, entre els nous, el grau de Ciències de la Mà, i també el doble grau de Matemàtiques i de Física. Per tant, aquí al campus esperen ja els primers estudiants que són a punt d'arribar.
Aquestes jornades de portes obertes comencen a les 9 i mitja del matí. Ara són les 8:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 8:45. Bon dia. Temps ara per la informació de Mallorca, que aquest divendres 27 de març passa per l'entrada en vigor dels horaris d'estiu dels autobusos del TIP. A partir d'avui s'augmenten freqüències, també es reincorporen 11 línies. La resta, fins a completar el servei, es reprendran entre els mesos d'abril i maig. I totes elles estaran en funcionament fins al dia 30 d'octubre. De seguida en parlam, abans, però, connectam amb la...
Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'autopista de Perdona Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura troben les complicacions habituals a l'autopista de Can Blau, fins a l'autopista de Sortida, cap a la carretera de Solla i a l'autopista de Doble en sentit Andratx. I també trobaran un accident a l'autopista de Son Hugo en sentit aeroport, on trobaran un carril tallat, cosa que està provocant molt de tràfic lent i retencions que pel moment arriben des del punt fins a l'altura de la sortida des de Son Rapinya. I a lo que són la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan Amplanes. Per tant, paciència i precaució si estàu circulant per la Via de Cintura en sentit aeroport a causa d'aquest accident a Son Hugo, a l'altura de les piscines municipals, que està provocant retencions. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Fem una pausa i comencem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, a partir d'avui entren en vigor els horaris d'estiu de l'autobús interurbà del TIP, s'augmenten freqüències, també es reincorporen 11 línies que estaran en servei fins a final d'octubre. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, línies com les coneixen el Port de Sóller amb el Alcúdia, Calamesquida en Calarejada o Calamandia en Porto Cristo. Avui es reactiven fins a 11 línies del servei d'estiu dels autobusos interurbans de Mallorca. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Lo que hacemos es reforzar un día más esta oferta de autobús en la isla de Mallorca con la reanudación de 11 líneas para la temporada alta.
La resta de línies fins a completar el servei es reprendran a partir d'ara entre els mesos d'abril i maig i totes estaran en funcionament fins al 30 d'octubre. A més de l'ampliació de línies, també s'incrementen les freqüències. Lorena del Valle és la directora general de Mobilitat.
Això també és un objectiu d'aquest govern, d'anar augmentant les amplituds horàries, és a dir, que els autobusos surtin més d'hora al matí. Tenim autobusos que comencen el servei a les 3:30, d'altres a les 5 del matí i acabin més tard al vespre.
Un reforç dels horaris que els usuaris agraeixen.
M'anirà més bé, eh?
Sí, m'anirà millor, sí.
Que ara, el dematí, bé, de prest n'hi ha, però llavors estan una hora. I, claro, t'anar d'anar més prep del que toqui.
Per altra banda, i gràcies a la incorporació de 14 autobusos nous, fa una setmana també es podrà millorar la capacitat de les línies d'alta demanda com les coneixen Palma, encara millor, com Picafort o amb el Port de Sóller.
Avui també és notícia destacada que l'Ajuntament de Santa Margalida ha aprovat la nova relació de llocs de feina. És una eina clau per regular les condicions laborals i salarials del personal municipal. Acaben així mesos d'enfrontaments i concentracions dels treballadors a les portes d'aquest consistori, exigint aquest document que permetrà, per exemple, incrementar fins a 500 euros mensuals els salaris més baixos.
L'abstenció dels 4 regidors del Partit Socialista ha permès finalment aprovar-ho. El PP, que governa amb 8 regidors, ha votat a favor, mentre que Convergència per Santa Margalida, que són els seus socis, hi han votat en contra, al·legant que no veien clara la memòria econòmica d'aquesta nova relació dels llocs de feina i perquè consideren que s'han d'incrementar més els sous més baixos de la corporació. En tot cas, després de setmanes de tensió, de 18 anys de retard, l'Ajuntament de Santa Margalida ja compta amb aquest document que ordena l'estructura, les ocupacions i retribucions del personal. Són el Batla, Martí Àngel Torres i després el portaveu socialista Xirco Vergas.
Avui, hem de ser optimistes, s'ha fet una passa més, s'ha pogut aprovar la relació de lloc de feina, un document que hem de pensar que es va posar damunt la taula en el novembre del 2025.
La feina grossa ha estat feta, és a dir, ara només és un tema de fons i de transparència. Que tenim la documentació que demanem, no hi haurà cap problema per aprovar-ho.
I a Palma, el ple de l'Ajuntament ha tractat aquest dijous la polèmica pels desempadronaments massius de persones vulnerables que han denunciat algunes entitats socials, així com l'oposició. L'equip de govern nega haver desempadronat d'ofici 15.000 persones en només 2 anys per negar-los així l'accés a drets socials bàsics. L'oposició d'Esquerres, però, assegura que les dades són reals i manté que tot plegat forma part d'una estratègia que cerca expulsar del municipi les persones amb mancomunitats recursos.
L'Esquerra ha criticat que l'equip de govern estigui executant polítiques que perjudiquen els més vulnerables en lloc de cercar alternatives per millorar la seva situació, com ha assenyalat el regidor socialista Daniel Oliveira.
Si usted tuviera un mínimo de sentimiento y de decencia de decir vamos a cubrir y dar derechos y atender a las personas que viven en Palma, que trabajan en Palma, que simplemente son personas que están aquí, ustedes tienen una amplia legislación que le daría cobertura si ustedes quisieran.
Per part de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras ha lamentat els canvis de versió que ha oferit l'Ajuntament respecte d'aquesta denúncia.
Ja duim com 5 versions diferents de lo que ha passat en tot aquest temps amb el padró municipal. És que no tenen cap credibilitat ni una. Cap ni una. I la veritat és que quan xerram de drets bàsics, aquest dergavell de l'equip de govern és inacceptable.
La portaveu de l'equip de govern, Mercedes Celeste, però nega aquest desempadronament massiu, manté que són revisions de padró que entren dins la més absoluta normalitat. De fet, explica també que es feien en termes més o menys similars amb anteriors governs progressistes.
Ustedes, los 50.000 que han dado de baja, son sin pedir ni la persona pedirle absolutamente nada. Los dan de baja de manera... Aquí no pasa en el ayuntamiento, y usted lo sabe. Aquí en el ayuntamiento se pide a las personas, vienen las personas, hablan y ellas entregan lo que consideran que tienen que entregar. Y usted lo sabe bien.
D'altra banda, Campos ha aprovat per unanimitat durant el ple d'ahir declarar persona non grata l'empresa DAM.
I ho han fet després que aquesta empresa anunciés el tancament de Gama, que ha deixat el sector ramader i l'empresa lletera del municipi en una situació molt complicada. La batlessa, així que perquè, a més, ha animat els campaners a no consumir productes d'aquesta distribuïdora com a mesura de rebuig. Entre els productes hi ha la cervesa i també la cau. Escoltam a la regidora, a l'alcaldessa, després alguns veïnats.
Animaria a tots els campaners que s'hi vulguin sumar a no consumir productes que venguin de DAM. El que no pot ser és riure-se'n d'aquesta manera dels nostres ramaders. Quan se dona una paraula, s'ha de complir.
Nosaltres ja en comprem pa de la distribuïdora DAM, però sempre per la nostra.
Costarà perquè és molt arraigat a tot Mallorca. La cau és algo...
Qualque cosa han de fer, perquè tota aquesta gent que ha aguantat i ha aguantat i ha invertit, ara...
La gent ho mira, però després mira el preu. Això, el que haurien de fer és fer obligació tot consumir un 10 o un 20% de producte mallorquí.
I un apunt més, el govern ampliarà la capacitat del torrent de Sa Mosquera al seu pas per Caimari per evitar inundacions com les que hi va haver el 2019. Era una obra molt demandada pels veïnats.
Els desperfectes que va causar Caimari i el desbordament del torrent de Sa Mosquera el 2019 va deixar danys en habitatges i infraestructures. Aquest va ser el darrer episodi de pluges intenses que va posar en relleu la vulnerabilitat d'aquest tram i la necessitat d'una actuació estructural que farà ara el govern.
Amb aquesta notícia arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8:55 minuts és divendres i com cada divendres anem al cinema en aquesta hora. Sonen els pianos en aquest primer divendres, a més de primavera, que podria ser d'hivern, i ho fan amb un poc de tot i, sobretot, amb pel·lícules que compleixen allò que ha promet en Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia. És el cas, per exemple, de Shelter, El Protector.
Luz verde. Disparada a matar.
És el tercer lliurament de Jason Statham en aquest títol i tercera pel·lícula com a excusa per veure'l donar pallisses de ca com si s'acabés el món. El guió es veu que justeja, però no ens enganyem perquè ningú anirà a veure-la precisament per això. Si el que voleu són galtades èpiques amb la mà plana, cap al cinema falta gent.
Tenemos unas 250 palabras. Vamos a ponerte voz.
¿Por qué está un maestro en el espacio?
I diuen que Ryan Gosling, aquí fent de Robinson Crusoe a l'espai, està en estat de gràcia i que les seves aventures amb extraterrestre inclòs conformen un cinema èpic, entretengut i per passar molt de gust. Proyecto Salvación és tot això, però sobretot és una mirada reflexiva, optimista també sobre la necessitat intrínseca de comunicar-nos.
Quiero ver a mis hijos.
Cálmese, es normal.
Quiero ver a mis hijos.
Jo te creo, diuen que és un tsunami emocional, una òpera prima amb la història d'una família en guerra, amb un pare acusat d'abús i una mare que mira de defensar els fills com pot. Podria ser un documental, però evita respostes fàcils i diuen que cor pren.
¿A qué colegio va vuestro hijo ahora?
Al Cabo Margallo. Es un chiquitito.
¿Es un colegio público, privado? Es público.
Res a veure amb Altes Capacidades, una comèdia que també va de famílies, concretament d'una de classe mitjana que fa tot el que pot, fins i tot el ridícul, perquè el seu fill entri a un col·legi d'elit i millora així el seu cercle social. Paròdia al límit sobre el fracàs col·lectiu de l'educació i el classisme. Aquestes són algunes de les propostes. També a destacar Magret i la mort de l'ambaixador.
I és divendres, acaba la setmana laboral, que ens atàvem amb el veredicte de la dona que llançà el FEMS, el nou nat que acabava de parir, amb el renou pel preu del petroli i el tancament de Gama, i també brega política pel viatge de Provença al Carib i a la cultura, la visita de David Uclés. Són els sons de la setmana.
Miembros del jurado, declaramos por unanimidad culpable a Yolanda Moreno de haber causado la muerte de la recién nacida que acababa de dar a luz.
They call, they want to make a deal.
And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal.
15 céntimos, algo así, ¿no? 10 céntimos, para ahí.
Pero pues estaba más... O sea, cuando veía el precio que había bajado de un golpe bastante y con lo de la bajada del IVA al 10%, se veía que estaban respuestando más cantidad.
Necesitamos ayudas directas y absolutamente rápidas, porque realmente el coste del combustible nos está subiendo cada día, como todo el mundo sabe.
Realment només hi ha hagut 11 vacants de 14 puestos de feina que tenim a gama.
El tema és que te lleven una il·lusió que has tingut tota la vida i per comptar un parell d'any més, pràcticament es preu que m'ha sortit de Lletic i Mallorca encara és bastant raonable andant, està bastant bé, però d'aquesta manera pues, m'ho han dit fins aquí.
O que mirem de poder subsistir, veurem si trobem alguna alternativa.
Sobretot no s'hi val no fer res, perquè tens a la teva líder ballant bachata per les Amèriques...
Però ens està en el Caribe.
Ella tiene que seguir con su agenda política.
Perquè encara no tenim ciència infusa, aquest govern. Són molt faners i gestionant molt. Però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
Pues era la única manera, cuando yo la cantidad enorme de artistas que hay y cada uno pertenece a una época diferente, digo, mezclo toda la época o cómo los pongo. Y claro, fue una necesidad de la propia ciudad. Realmente esta novela la he construido siguiendo las órdenes que la ciudad me dictaba, de verdad.
D'aquí uns segons arribarem a les 9 del matí. Passem ara a les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Comença l'operació arribada de Setmana Santa als aeroports de les Balears amb l'arrencada de les vacances escolars a moltes comunitats autònomes. Fins a la segona festa de Pasqua s'han programat 10.000 vols. Són un 14% manco que l'any passat. Avui, a l'aeroport de Palma, a més, reobre de manera parcial el mòdul D, on normalment operen les connexions amb la península. Estava tancat des del mes de novembre passat i s'hi fa una reforma del sostre. Allà s'hi troba la nostra companya, Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia. Idò, el mòdul D s'han canviat el sistema de climatització i il·luminació per altres de més eficients i avui també acaben la segona fase de les obres a la planta de facturació on s'han renovat les oficines de les aerolínies, tot i que hem de dir que la majoria d'aquestes encara estan tancades. Recordem que fa mesos que l'aeroport de Sol